és el tòpic de cada any. Estudiaré anglès, m'apuntaré al gimnàs, deixaré de fumar. Tants tòpics són els propòsits d'any nou com parlar-ne també als mitjans de comunicació cada inici de gener. Però nosaltres, al consultori, per ser feliços, en volem parlar d'una altra manera, d'una manera diferent. Volem parlar dels reptes que ens autoimposem a la vida en general en qualsevol època de l'any. I amb quin esperit ho farem, això? Amb quin esperit s'ha d'afrontar un repte? Avui ens acompanyen, com sempre, el psicòleg Jaume Funes. Bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any nou. També l'escriptora Llucia Ramis. Bon dia.
Bon dia.
I l'horticultor Marc Casabós. Bon dia.
Bon dia.
Heu començat l'any amb bon peu, vosaltres, o no?
Sí.
Sí, sí. Amb una dosi raonable de felicitat, sí.
Sí. Però per algun motiu especial, no.
No, de moment, no.
Bastanta ressaca, no?
Ressaca.
Una mica.
Però, escolta, ja, estem, ja han passat uns dies, d'això.
Bueno.
Però tu encara ho aguantes.
O pentura, no, ja no ho aguanto.
Però sou d'aquells que celebreu la nit de Cap d'Any com una cosa extraordinària a la vostra vida, no?
No.
Perquè hi ha gent que aprofita el que s'acaba l'any per recollir...
No, jo tinc ressaca de l'any passat, encara.
Hi ha gent que l'acaba amb les calces al cap, també.
També, també.
No, però, a més, fins i tot penso que moltes vegades, passo en el meu cas, però que més que el canvi d'any, el que implica un canvi de dinàmica, moltes vegades és el canvi de curs, i això passa més a l'estiu. Mm. És a dir, el canvi d'any hi és, però alhora, a nivell pràctic, moltes vegades, quan et planteges noves històries, és a final d'agost, potser, perquè és quan hi ha una aturada biològica més important.
Mm. Clar. Clar, és que la temporada és molt relativa, i el calendari encara més, no? Sí, on posem l'inici i on posem el final. Però és important un calendari?
Bueno, el calendari, en realitat, no fa més que posar-li dates als cicles de la natura o als cicles humans, i, per tant, el problema és que al final no acaben coincidint, o si han de coincidir per tot el Polo Nord i a Catalunya, doncs les coses són molt diferents. El que sí és cert és que els éssers humans, suposo que tenim no només ritmes diaris, sinó que també ritmes en el temps, i que després de l'estiu ha de venir algun tipus de caducitat, i després de la caducitat algun renéixer.
Però sí que hi ha un moment que poses 2016, i en aquell moment dius, ah, 16!
Ajuda a organitzar-se el calendari? Trobo que sí.
Comença el consultori a tres bandes.
93-201-7474. suplement@catradio.cat, facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
A veure, Jaume, anem a pams. Els reptes són importants? Hi han de ser?
Home, obtenir algun objectiu nou, és a dir, plantejar-te fer alguna cosa que, no, que sigui diferent de la que has fet sempre, suposo que és un estímul per tirar endavant. És a dir, si no tingués alguna fita raonable, algun horitzó a aconseguir, difícilment suposo que els éssers humans es bellugarien.
I sempre són positius?
No, perquè sovint hi ha gent que es planteja reptes impossibles perquè no es coneix, no sap els mitjans que té a la mà, no compta com que les coses poden fracassar. A vegades, ja dic, són allò imponderables, allò, l'afant de cada dia, allà, la necessitat d'arribar allà on probablement no arribarà. Haurien de ser més realistes i més humans.
Però a vegades planifiquem potser massa, això, no?
Jo
és un error?
Especialment quan escoltes els adolescents i joves venen a dir, i per què m'has de planificar la vida? És a dir, no seria molt més deixar que la vida vagi venint i vagi funcionant. És a dir, tota planificació que elimina la creativitat o la incertesa, és a dir, que intenta posar a les nostres vides un cert ordre imposat, jo crec que és dolent. És a dir, cal mantenir, viure també, ser creatiu.
I tu recomanes allò, la pàgina en blanc, eh?
Sí, en gran mesura una pàgina en blanc, això sí, amb voluntat d'escriure, amb voluntat de pintar, amb voluntat de fer coses, perquè si la pàgina blanc i te la passes tot el dia mirant-la dient ja està bé blanc, no, ha de ser blanc amb voluntat de tenir colors.
Clar, però, per exemple, amb la novel·la, tu ets de les que es deixa portar o és de les que planifica?
Jo crec que s'ha de planificar. No el que escriuràs, però sí una mica de...
Com començarà i com acabarà?
No, com acabarà tampoc cal. Però
no?
Sí, quan començaràs, perquè si no t'hi poses, jo crec que no vas més enllà. Sempre tindràs la idea de començar.
Però ara parles de la rutina d'escriure.
De la rutina d'escriure.
Parla del procés d'escriure una novel·la, és a dir, sí que has de ser conscient com comences i com acabes.
No, com acabes jo crec que no. Jo crec que la novel·la et porta a tu i després hi ha un moment que tu has de controlar-la una mica, perquè si no se te'n va de les mans, pentura, però pot ser, és la tercera vegada que l'escrius o que la reedites, etcètera, no? Però sí que jo crec que primer has de deixar-te anar, perquè si no et deixes anar, és veritat que no treus tot el que portes a dins o a sobre,
sí.
I després sí que la segona vegada sí que ja ho has de controlar, ho has d'arreglar, diguéssim.
Clar, avui estem parlant d'una cosa que en els tres àmbits són molt, i són molt, que són els reptes, eh?
Sí.
És a dir, els reptes hi són a la vida, i són a l'escriptura. Escriure un llibre és un repte, però plantar un arbre també és un repte.
Sí, cultivar és un repte, i a més, un repte reivindicatiu fins i tot plantejat des del punt de vista de la societat en què vivim. És a dir, molts no tenim cap necessitat de cultivar. Quan cultivem és perquè hi ha un valor afegit al darrere. Per tant, implica un repte de voluntat, un voler-t'hi posar per algun motiu que va més enllà de cultivar un enciam o tenir un llimoner. Llavors, jo penso que aquí sí que és reivindicar el fet del cultiu com a tal, perquè com a plantejament probablement pot ser un dels projectes vitals més creatius que ens podem permetre avui en dia. És més seriós del que sembla, fins i tot, quan un pot passar en un centre jardiner i veu quatre jardineres, va més enllà de tot això. I, per altra banda, també plantejar-nos el repte en aquest sentit també de viure-ho com una cosa anual, no com una cosa de temporada, que penso que és una mica el que a vegades ens limita la temporalitat o el calendari, no? Sembla que com que ja n'hi toca això, com que és febrer toca allò. Jo alhora te'l viuria com una cosa
anual. Però això depèn de com també està bé, perquè és un ganxo per acabar, per exemple, amb la lectura.
Jo crec que, al revés, és interessant fer aquest joc. Com que moltes vegades volem llegir molt, però no sabem per on començar, un dels trucs és, per exemple, posar-se al gener, començar un clàssic. Sempre volem llegir clàssics, però no veiem mai el moment de començar a llegir un clàssic, no?
Al gener començant per un clàssic, per un exemple, Shakespeare, per exemple.
Un Shakespeare. Tu poses una hora abans d'esmorzar al matí, llegiré Shakespeare. Una hora que no faries gaire més cosa, eh? I llavors, cada dia, durant el mes de gener, llegeixes Shakespeare.
Està bé.
Arriba el febrer. Dius, sí. Per exemple, una novel·la romàntica. Perquè, mira, no he llegit mai cap novel·la romàntica i m'interessa llegir la novel·la romàntica. I així descobres, jo què sé, García Márquez amb L'amor en los tiempos del cólera, per exemple.
M'estic apuntant, eh? Jo crec que et faré cas. El març.
El març. El març, com que aquest és l'any lluny, alguna cosa de Ramon Llull. Per exemple, el llibre de les bèsties, hi ha una edició a cura de Roc Casagran, amb il·lustracions d'Aitana Carrasco, i una altra edició il·lustrada de Perico Pastor. Mira, doncs comences amb això. O un tas de clàssics de l'editorial Barcino, que preveu la publicació durant el 2016 del llibre de Miqui Amat per Sebastià Alzamora, Els accidents d'amor de Pere d'Antoni Pons i l'arbre exemplificat de Jaume Pons a l'Horda.
Que t'han apuntat, jo no sé anar tan ràpid.
Mira, l'abril.
Anem a l'abril.
Tenim Sant Jordi. Doncs pensem el llibre, els llibres que regalarem el dia de Sant Jordi. Pensem-hi, perquè...
Ah, mira, això ho podíem fer ja com a propòsit de principi d'any. No esperar l'abril per dir quins
llibres
vols. Exacte,
començar a pensar quins llibres vols regalar i llegir-te els que regales.
Jo vull regalar Ego Surfing.
moltes gràcies.
Ja ho vaig regalar en el seu moment.
No sé si en Marc i en Jaume tenen algun llibre previst per enguany, però també podrien estar dins els nostres propòsits i llegir els seus llibres.
No sé si tenim. No, bueno, tinc. Jo ara aquí parlo rural com si fóssim jo la meva ombra i el Jaume.
Hi haurà llibre, sí?
Sí, jo aquest any trec llibre nou, El jardí que t'alimenta.
El jardí que t'alimenta.
Sí, senyor.
Molt bé, després d'Un hort per ser feliç.
Això mateix, lectura primaveral, eh?
Fantàstic. Per tant, mira, l'abril seria...
Sí, molt romàntic, no?
Ja tindria el cap intentar comprar aquest llibre.
Sí, exacte.
Si tu, Jaume, tens previst alguna publicació, tu no pares, ja ho sé, però a banda d'això...
El problema és que jo intento deixar la predicació social i passar-me a la literatura, però no aconsegueixo.
Et costa, eh? Però fes cas a la Llucia, que estem a l'abril encallats, eh? Però jo crec que el planning està bé. Imposar-se una mica, això està bé, no, Jaume?
Sí, el maig, la Svetlana Alexievich, perdó, la Premi Nobel, molts no l'heu llegit encara, l'heu de llegir, és boníssima, de veritat.
Què té aquesta noia?
Bueno, és la millor cronista que haureu llegit mai, i el que escriu sobre Txernòbil i sobre Rússia és espectacularment bo, i de veritat que vos el recomano moltíssim. Llavors, tot això que normalment dèiem ho hem de fer, doncs una cosa cada mes, per què no? I a poc anirem traient les lectures que tenim previstes.
Només que això té una petita condicionant. I si entre mi surt un altre desig, podem alterar la llista o no? Dic, perquè
no.
Hi ha gent molt deontotònica, per dir d'alguna manera, molt del deure, diu, havia previst, home, i si t'enamores al maig i has llegit la novel·la romàntica, potser toca. És a dir, també cal tenir planificació que ens motivi, que ens estimuli, però està molt obert a que potser la vida és alteració i caos.
No és una base, millor... una base que pots trencar, no?
Exacte.
Que bueno, no però som... llavors és com un guió com els que fem aquí, és a dir, que sabem que serveixen a mig gas, no? Serveixen perquè hi han de ser, però després els trenquem perquè aquesta és la gràcia que tenen. Pot ser un bon calendari, un
bonici. Exacte, i com que
ja està.
Jo agafo el guió...
Zup, un altre.
Tac, un altre. Ja està.
Com que ja tens l'hàbit, ja estàs ficat a dins, ja és més fàcil, no? Després surt tot sol. També pots recórrer en aquells autors que ja coneixes però n'ets fan i llavors encara no has llegit el seu últim llibre, pots recórrer a les novetats. Al setembre, per exemple, hi ha moltíssimes novetats, doncs en aquest cas jo parlaria amb un llibreter de confiança, perquè si no és molt difícil que trobis allò que tu vols.
Sí.
Però sí, a partir d'aquí, després fas el que vols, però al manco així tens la sensació, com a mínim, que has fet aquelles lectures que tenies previstes fer durant l'any.
A mi no em sembla malament, Jaume.
No. És dir,
això voldrà dir que l'any que hauràs llegit 12 llibres, com a mínim.
Com a mínim.
Clar.
Però que passa la seqüència és... A veure, no passaré un any sense llegir coses que m'interessin, no passaré un any sense preocupar-me per tot tipus de lectura, no perdré el temps sense intentar saber com ho expliquen altra gent. Aquest és el propòsit. Si després li posem pautes mensuals o setmanals, això cadascú li anirà... Mentre això no significa estar obert a fer les coses d'una altra manera. A que si la vida canvia, nosaltres canviem.
De fet, això et passa a tu l'hort, Marc, perquè a l'hort
sí.
Tu plantes mongetes, però igual t'arriba allà una plaga
sí,
i et fa canviar
fet,
de plan.
Sí, amb la planificació dels horts familiars, no?, i tot això, jo, per exemple, tinc el planning fet fins al 2022, pràcticament. És un calendari, és un plànol...
Com?
És a dir, perquè jo em
faig... Però ara
uns...
tu que vols que la gent això comenci a tenir horts a casa? M'estàs dient que hem de planificar fins al 2022?
Saps què passa? Que amb agricultura ecològica, i amb un hort a casa encara és que és més palpable, fem rotacions de cultiu, hi ha tota una sèrie d'històries, no?, que intervenen dins del cicle. Clar, llavors, quan ja fas un plànol pel 2017... gairebé és obligatori ja tenir fet fins al 2021, que és quan s'acaba la rotació. Llavors, 2022 ja sé més o menys on plantaré un tomàquet, d'aquell trosset que tinc. Això està bé, però també per trencar-ho. És a dir,
però tu com ho trenques?
No, m'ho trenca la meteorologia, ho trenca doncs, que l'any passat vam collir 3 síndries en lloc de 35. És a dir, hi havia una planificació prèvia perquè tu has de treballar, però després has d'estar completament obert i ser flexible per adaptar-te al que vingui, no? Que allò
però,
no produeixi unes frustracions.
Quan et planteges com anirà l'any 2023? Quina època de l'any?
Quina època de l'any? És a dir, no ho estic pensant, sinó que simplement hi ha un paper on diu més o menys el 2023, si jo continuo amb aquesta vida, tinc aquell trosset d'hort i tot, on posaré l'enciam, on posaré l'all, on posaré la ceba. És un petit planning.
Però això és molt tècnic, però i l'ambició? On queda l'ambició? És a dir, quants quilos de tomàquets vull recollir aquest any? Aquest repte no hi és?
No, perquè això és la frustració. Sobretot
que
prèvia la frustració.
La primera tomàtica ja te fa tanta il·lusió que t'és igual, no?
Ja, però ell ja n'ha acollit tantes que no sé si li fa tanta il·lusió.
No, però estàs absolutament obert, no? Vull dir, sí que fa il·lusió, perquè en el cas de l'hort, el que també té una cosa molt clara i molt interessant és que t'obliga la temporalitat, encara que no t'agradi la temporalitat, i les pautes, no? Vull dir, el tomàquet el menjaràs quan toca, que en el nostre cas és el 5 de juliol, el 10 de juliol, el primer. No, encara que jo no vulgui planificar res...
Però és que busques creativitat on els productes són sempre més o menys els mateixos, no?
No, clar, i a més aquí la història també és estar oberta a noves incorporacions, a fomentar la biodiversitat local...
Tabac, jo al meu hort hi vaig posar tabac perquè van bé pel púgol blanc o no sé què. Dic, però jo tabac
plantar... Mil coses,
vull dir... Però és el que ja l'has de tenir, perquè això equilibra l'ecosistema. Però clar, no t'ho esperes, que això ocuparà un espai a més, no?
La creativitat d'aquí et vindrà posada una mica en funció de les teves demandes. És a dir, un s'ha de plantejar què li faria il·lusió menjar. I quan té un hort s'ho pot plantejar d'aquesta manera, no?
Però hi ha aquell que planta la tomaquera i no li surt un tomàquet. Això és frustració?
Bueno, depèn. A lo millor es consola mirant que està molt maca i la pot posar de decoració. No sé, bueno, que quan un espera obtenir un fruit i no l'obté, és una frustració inevitable.
I com hem de gestionar això?
Hi ha consultes de tomaqueres.
Hem d'explicar-ho en qualsevol cas. Hi ha una cosa de la planificació, des del punt de vista d'educació, hi ha una cosa important, que és que si tu vols arribar bé, hi ha una... És dir, que el xaval no pot dir és que avui és home, per arribar avui és abans hi ha una sèrie de...
Clar, però allò, aleshores, Jaume, si jo tinc un repte a la vida, no? Me'l plantejo i què haig de fer? Una mica de balança, de coses que em poden anar bé, coses que em poden anar malament.
Han de tenir, primer, que sigui un repte humà, que no sigui un repte que m'hagi imposat un altre, que me l'hagi imposat al mercat, que sigui un repte en el que tinguin en compte els altres, que sàpiga que és possible que surti o és possible que no.
Per exemple, escriure una novel·la. Mm. Ara hi ha algú que ens està escoltant, diu, jo tinc una novel·la allà i la vull escriure.
Primer, suposo que la Lucía estarà... Primer has de tenir en compte si allò que crec jo que serà una novel·la és una idea que val la pena ser escrita i que algú se la llegeixi.
No, però que algú se la llegeixi, jo crec que ha de ser secundari. Si et ve de gust que sigui una novel·la, que la llegeixi o no, és igual. El que és important és que tu l'escriguis. Després publicar-la ja és una altra història, exacte. Sí. Però si a tu et ve de gust escriure un conte, una novel·la, un relat, una carta, el que sigui, ho has de fer. Sobretot ho has de fer quan et ve de gust fer-ho, com a mínim, al començament. Després ja mirarem si has de tenir disciplina, no has de tenir disciplina, t'hi has de posar o no, perquè és veritat que si no ho fas, t'angoixa la sensació de hauria d'escriure el llibre que no estic escrivint.
Clar.
Però una vegada que t'hi has posat, et fa tanta il·lusió, com la tomàtica, que estàs molt, estàs molt pendent d'allò, llavors estàs pensant en allò, és una manera d'evadir-te del teu dia a dia, estàs pensant en el que escriuràs quan arribis a casa, estàs pensant en com construir aquells personatges, aquella trama, i a mi em sembla apassionant i
clar, però tu, per exemple, una novel·la, quant de temps et porta? Depèn de la novel·la.
Home, però depèn, exacte.
Aquesta absorció que et fa de la vida?
Els moments xungos, diguéssim, de la novel·la. Per mi la novel·la, escriure, és com estar enamorat. Llavors, hi ha moments de moltíssima intensitat i llavors molt dolents per l'estat anímic i molt bons alhora, perquè absorbeixen absolutament, no tens vida social, l'únic que vols és estar tancat a casa teva amb el teu llibre
i
no fer res més. Sí. Fins i tot embolleixes, deixes de menjar, deixes de dormir...
Això et passa?
Sí, a mi em passa.
Clar, però això no és recomanable.
No és recomanable...
Sí, per què no? Per què
molt
no?
De temps...
A veure, un moment, discrepem.
És recomanable sempre i quan sigui una temporada curta i sobretot si estàs col·laborant amb mil mitjans, com és el meu cas, tampoc és recomanable perquè al final deixaries de fer les feines que és el que et donen de menjar, perquè al final escriure, sempre ho hem dit, no dona
res. Clar, però tu ho deies, jo sé com començo la novel·la, però no sé com l'acabaré, per tant, hi ha un punt de descontrol.
Hi ha moments, hi ha un descontrol absolut i hi ha molta obsessió, en el meu cas, hi ha moltíssima obsessió. Què passa? Que amb l'enamorament hi ha un moment que dius, bueno, fins aquí, prou, no som adolescents, llavors hem de calmar-nos una mica i llavors vas de tant en tant, et dediques a l'amor. Et pots dedicar a l'amor un cap de setmana, et pots dedicar a l'amor, jo què sé, durant una temporadeta, però després en surts una estoneta i després tornes una altra vegada, no?
Sí.
Hauria de ser una cosa així.
Tens massa compartit tot això. Sí. Ara amor, ara llibre, no?
No, es pot intentar relacionar.
És que qualsevol procés creatiu és boig per si mateix.
És molt boig.
Si no, ja no és creatiu.
És molt boig, exacte. Que... I per això t'has de deixar anar fins que hi ha un moment que has de controlar. Perquè al principi t'has de deixar anar, perquè si no, no ho disfrutes, ho has de disfrutar a tope. I després, quan ja estàs molt ficat en allò, has de començar a controlar.
Però una bona vida no és una vida ordenada, eh?
No.
És a dir, la successió de caos, és a dir, el desequilibri fins a un cert
aquest
punt.
Aquest programa el portem fins a l'extrem, el caos.
Però
soc tan feliç escoltant-te.
És que si no li acabem venent a... O ens acabem venent a nosaltres una cosa en la que tot està previst, que cada dia serà igual. No, una setmana de bogeria jo crec que és creatiu per l'esport, a condició de que arribi un moment que te n'adonis que t'estàs desmadrant i que has de retornar una altra vegada.
Monotonia no volem la monotonia.
O sí, sempre i quan hi ha, de tant en tant hi hagi aquestes espurnes, no, que et donen vida.
Consulta número 1.
Mariola.
Mira, és pel Marc, d'un altre Marc, del Marc de Calella, et diu... D'aquest 2016 no passa. Vull plantar tomàquets. Voldria saber quantes tomaqueres puc tenir en un espai reduït d'uns 6 metres quadrats, sense que pateixin.
Marc. Vol plantar tomàquets. O sigui, d'alguna manera es vol fer un... Vol cultivar, no? Entenc
sí.
Jo.
Sí.
No. Però ell parla de tomàquets. La seva il·lusió és el tomàquet.
Sí.
Que també és la il·lusió dels principals
tomaqueres
que,
en un espai
que entren
reduït.
En l'hort, eh?
Sí, cosa bastant curiosa, però...
Però perquè és fàcil, no?
No és especialment fàcil.
A mi
em va sortir fàcil,
la primera, això.
Més fàcil és plantar un enciam, però és més fàcil plantar un enciam o un espinac o una bleda. El que passa que tenim com una mena de confusió amb això, els tomàquets, no? Bueno, fan aquesta il·lusió... És com el que va buscar bolets i només busca rovellons, no? Som si s'acabés el món aquí.
És com el que el busca, és diferent.
Bueno, en qualsevol cas, si realment la passió és per cultivar i s'hi vol posar, amb aquests 6 metres quadrats jo li proposaria que a part d'algun tomàquet investigui i es deixi portar, perquè el tomàquet és avorrit en si mateix. Que provi coses, bledes de colors, hi ha mil històries que no trobem a les
botigues.
Però
ara, per exemple, el mes de gener, recomanes que comencem a provar això de plantar?
Bueno, és que ara el mes de gener, per exemple, en el cas de les tomaqueres, si vol viure tot el procés de 0 a 10, no?, i vol fer tot el procés de sembra, trasplantament i collita, és ara que s'ha de fer la sembra de la tomaquera. O sigui, el primer tomàquet potser el collirem al juliol, però han de passar 6 mesos, pràcticament, des que fem la sembra a casa en un lloc protegit i assolellat fins que el collim.
Més consultes.
Consulta número 2.
Per la Llucia. En Jaume de Linyola li agrada escriure relats curts, però ens explica que sempre els estaria refent. Et pregunta a tu com saps quan allò que estàs escrivint té una forma definitiva i que ja no cal retocar-ho més.
És molt bona pregunta. Qui la fa? Qui la fa?
El Jaume de Linyola.
El Jaume.
És un clàssic. És un clàssic. No s'acaba mai. Llavors, la vida tampoc s'acaba mai fins que s'acaba, no? Llavors, com que no ens agrada que s'acabi, volem donar-li voltes i més voltes, li donen voltes als nostres records i li donen voltes als bons moments que hem viscut, etc. Amb el que escrivim passa el mateix. Tu no l'acabaries mai, però sí que hi ha un punt en el qual has de dir, bé, fins aquí el donc jo per acabat perquè em dóna la gana, però no perquè estigui acabat. En si no està acabat
llavors,
mai.
Llavors, tu tornes a llegir novel·les teves i trobes que hi ha coses que hauries dit d'una altra manera?
Jo no torno a llegir res que hagi escrit.
Mai?
Mai.
Com a principi?
No. L'última vegada que jo llegeix la meva pròpia novel·la és quan està publicada, tinc el llibre per primera vegada en les mans, faig una lectura ràpida per veure quines errates hi han i per veure bueno, què és el que me podran retreure en un moment donat i mai més. Sóc incapaç.
És que el perfeccionisme és una malaltia. A veure, no, és que el llibre té la riquesa que té en el moment en què està escrit. Després tornes a viure, sentir, home, has de corregir i revisar, però si tornes a posar-te, no...
Clar, però a vegades hi ha coses que tu fas amb un entusiasme que després mires amb la perspectiva del temps i dius, escolta, tampoc n'hi havia per tant, o no ho he sabut explicar d'aquella manera que jo ho vivia.
Però és que t'has oblidat de l'entusiasme d'aquell moment.
Tu has parlat abans d'Ego Surfing, i quan vaig acabar Ego Surfing, com que el vaig presentar un premi literari, potser no estava tot l'acabat que jo voldria que hagués estat acabat. I ara trobo que no és el llibre que a mi m'hauria agradat escriure exactament. Però i què vols fer? Tanmateix no puc tornar enrere. I per tant, tampoc no renegaré d'aquell llibre, no? És a dir...
No, però en aquell moment va sortir un moment molt clau a l'Ego Surfing, per exemple, que va tenir molta repercussió perquè es parlava d'això, que la gent es buscava a internet. I clar, internet és molt ràpid, que és impossible que ara estigui actualitzat aquest llibre.
Clar, exacte. I aquí també hi ha el perill de parlar de les xarxes socials,
sí,
etcètera.
Sí, però més enllà d'això, és també el procés que fas com a persona, no?, de millorar-te.
Sí, però a vegades millorar-se no sempre porta una certa reflexió. A vegades és una mena de manierisme, per dir-ho d'alguna manera, com si l'estètica a l'ordre fes ser millor, no? Un caos sense faltes, per dir-ho d'alguna manera. Una creativitat desordenada que et permet expressar-te probablement és millor novel·la que una novel·la escrita en cànons definits.
Sí, sens dubte.
I el que passa és que això va també a les personalitats. Hi ha personalitats i persones que necessiten tenir tot previst, tot, que són Virgo, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
Al llarg de tota... I a partir d'allà, pues, també els molesta terroríficament que hi hagi una coma posada fora de lloc i que la descobreixen quan ja està el llibre publicat i no poden viure perquè hi ha una coma posada fora d'allò. I al final un altre dia diu, i què importa? Si la frase s'entén i a sobre és meravellosa. La coma només té a veure amb el Pompeu, però no té a veure amb la vida.
No, jo sóc d'aquests, que m'agrada. Jo ara aquesta secció, si fos gravada, l'agafaria, la tallaria tot i la faria d'una altra manera. Vull dir que sóc així.
Sí, però passaries el dia esmenant en lloc de descobrir la vida d'una nova manera.
Clar, sí. És el que té la perfecció per això, en això, que és el que deies, que té aquest punt malaltís, no?
La perfecció és un defecte, segur.
És un defecte. Està ben vist, això.
Sí. No? Jo ho tinc molt present, Vull dir, jo, per exemple, ho soc molt i és la primera malaltia que em detecto, És...
Clar, perquè tu, l'hort, jo que he vist fotos, el tens ordenadíssim.
És un hort malaltís.
No, seriosament. És poc salvatge, no? És a dir...
És poc femení, que dic jo sempre. És a dir, és poc flexible. És poc
femení.
A veure.
Bueno, sí.
Desenvolupa aquesta idea.
Entrem en un altre debat,
no,
que no sé si t'interessa.
És veritat, jo quan faig cursos a casa i tot, i ve gent, sempre els dic, bueno, dic, avui veureu un orc que és poc femení, és poc flexible, és poc arrodonit, és poc, té les cantonades molt marcades. No sé
has
com...
de fer un or més salvàtic.
Sí, estem marcades.
Acabem amb una última consulta.
Consulta número 3.
Mariola.
En aquest cas és pel Jaume, de la Marta. Diu, d'aquí a pocs dies comença el segon trimestre. Al meu fill no li agrada estudiar. Ha tingut 4 suspensos. Tinc temps per ajudar-lo a provar. Alguna tàctica?
El repte de provar.
A veure, probablement és que hi ha un repte previ que és com aconsegueixo que li interessi estudiar durant aquestes setmanes o aquest trimestre, no. Com aconsegueixo que s'interessi per l'escola i com aconsegueixo que faci l'esforç de perdre el temps perquè el profe l'aprovi, malgrat que probablement no li interessi fer allò que li han posat. Al final, aprovar no és més que una economia pragmàtica de dir, bueno, s'ha de sortir d'aquí, s'ha d'aprovar i ja està. L'important potser des del punt de vista humà és l'altre, que veritablement esperi aprendre més aquell trimestre.
Jaume Funes, psicòleg, Llucia Ramis, escriptora i horticultor, Marc Casabós, gràcies una vegada més per haver vingut avui al consultori a tres bandes del suplement. Que tingueu un bon inici d'any.
Igualment.
Adéu-siau, bon any.
Adéu.
Adéu. Ho, ho.